bastant, vull dir, bastant fonda, de que aquest partit serà guanyat. I això, llavors...
Això és el perill, també, de
aquest
vegades, mentalment. Sí, perquè la decepció seria més gran.
Aquest és el perill.
Confiem que sigui així.
Confiem. Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Joan Carles Reiteri, Salvador Aragonès i Ignasi Ferreres. Fins la propera i demà que guanyi el millor, si és el Barça, millor. Adéu-siau.
Exacte.
Adéu.
Repassem l'actualitat de les últimes hores.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Ja està controlat un incendi que s'ha produït avui a Torrelles de Llobregat, en què encara treballen 19 dotacions de bombers, 4 aèries i 15 terrestres. Ha estat a les 5 de la tarda quan s'ha declarat aquest foc a la zona de Can Coll, a Torrelles. Com dèiem, es tracta d'una zona de vegetació, però on també hi ha diferents habitatges a causa del foc. Es dona pas alternatiu a la carretera BB-2005. Al llarg de la tarda han arribat a treballar l'extinció aquestes dotacions de bombers, una vintena aproximadament. També hi ha hagut un petit incendi al Gironès, a Sant Andreu Salou, que també, segons les últimes informacions, està controlat i estabilitzat. En plana política, Ada Colau ha dit avui que vol revisar l'ampliació del centre La Maquinista i el contracte de Telefònica del govern municipal de Xavier Trias. La futura alcaldessa de Barcelona diu que revisarà la composició de Fira 2000 i vol refinançar el deute de l'Ajuntament amb els bancs abans de ser elegida dissabte de la setmana vinent, com tot fa preveure alcaldessa. I pel que fa a pactes, també es perfila el pacte a Badalona, que deixarà fora de l'alcaldia Xavier García Albiol. Dolors Sabater, candidata de Badalona en Comú, ha demanat a l'alcalde en funcions que deixi de crispar els veïns, segons les seves paraules, i comenci el traspàs. García Albiol, en una entrevista a TV3, assegurava ahir que el pacte és de perdedors i no respecta la voluntat dels veïns de Badalona. I un últim apunt, han trobat en bon estat de salut els tres germans desapareguts d'un centre de menors de la Junta d'Andalusia. L'operació de recerca d'aquests menors, a Jaén concretament, ha acabat amb la detenció de la mare i una tieta dels nens i amb un ordre de presó per al pare. Tenim ja a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda. Creu preparat? Ara et sentim. Bona tarda.
Ara sí, bona tarda.
No passa res. Què heu preparat per a les 9, bàsquet al dia?
Doncs parlarem del Barça-Unicaja, el primer partit de la segona semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal amb victòria del Madrid davant del València. Avui també parlarem amb Salva Arco, jugador de l'Ourense, que ha aconseguit l'ascens a la ACB i de la NBA, amb el professor Garriga. Aquesta matinada s'ha jugat el primer partit de la final amb victòria dels Warriors, 108-100 a la pròrroga davant dels Cavaliers.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I encara dir-te que el que ha dit la seu té nou entrenador és Joan Carles Pié, després que l'anterior, Miguel Ángel Ortega, canviés la seu per Girona.
Doncs gràcies, Òscar. Bon programa a les 9. Adéu-siau.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí, ara us deixem amb el programa La veu dels animals a Ràdio Estel i us invitem a seguir en directe amb sintonia, millor dit, perdó, amb Ràdio Estel tot el cap de setmana. En directe, això sí, diumenge a 6:45, us oferirem la celebració del Corpus Christi, l'Eucaristia, des del Pla de la Seu de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. I desitgem que demà, a la final de la Champions, a 8:45 del vespre a Berlín, el Barça pugui aconseguir el seu cinquè títol i fer el triplet. Que vagi bé. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770. El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Soc la Piberín Vallès. Us espero el dia 17 de juny al sopar de Ràdio Estel. Ens ho passarem molt bé.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, iniciem com cada divendres al vespre la veu dels animals i de la natura. Començarem el programa d'avui repassant les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb el membre d'Ecologistes en Acció, Diego Durán, sobre agroecologia. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i coneixerem una mica més els orangutans, el Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez del Control Tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Aquesta setmana s'ha iniciat la distribució de l'exemplar número 50 de la nostra revista ADA Defiende a los Animales. Tenim amb nosaltres el seu director, Manel Casas. Bon vespre, Manel.
Hola, Arantxa.
Expliques una miqueta de què tracta aquesta revista, bueno, el número 50.
Aquesta revista la vam iniciar l'any 1991. Portem 24 anys, i clar, amb tant temps, doncs, les coses també van evolucionant. El títol de la revista és ADA defiende los animales. Però ara tindríem que añadir ADA defiende los animales i la natura.
Clar.
Perquè cada vegada la natura també es té que cuidar cada cop més. És una revista que intenta ser una revista informativa. O sigui, defuig de l'autobombo, que seria lo normal, dic lo normal, amb una associació. Lògicament, expliquem les nostres batalletes, veritat? Però sempre hi ha uns articles de fons que estan ben elaborats, on tractem diferents problemàtiques que se van succeint al llarg dels anys. A més, hem tingut la sort de que hem tingut molt bons col·laboradors en la revista, premis de Planeta i gent molt assenyada, que sempre d'una forma voluntària, perquè d'aquí tothom el que treballa en aquesta revista és d'una forma voluntària. Nosaltres també ens la fem tota i tenim que agrair, encara que és una publicació, una publicació que es pot subscriure, tenim que creir a l'associació ADA, que és la que ens financia això. I avui dia, en aquests moments que estem passant, poder fer una editar una revista
és
escrita...
És molt important, sí.
És molt difícil i molt important, perquè, clar, amb tants anys nosaltres hem vist com van desapareixent o van passant a online, eh? I, a més, la nostra revista té una cosa molt particular, perquè, a pesar de que l'escrivim, sobre, i la fem impresa sobre paper, també la tenim tots els seus continguts, tots, absolutament tots, des del número 1 del 91 fins ara, posades online. O sigui que si tu entres al Google i poses adarrevista.org, entraràs en una pàgina i d'aquesta pàgina te'n vas a 24 temes importants, eh? I tu pots prendre el tema
aquest
que
t'interessi.
Més t'interessa. I llavors tens tota una antologia de successos i coses.
I si la volem adquirir en paper... On hem d'anar?
Home, no, doncs teniu que anar a la web de l'ADA i allí ja hi ha una secció per fer-se soci, subscriptor. Es pot fer subscriptor solament o també et pots fer aprofitant, en veritat, et pots fer soci de l'ADA perquè és molt important i ho necessitem, de veritat, ho necessitem molt. Perquè les coses han canviat molt, els problemes que estan passant, no nosaltres, eh? Està fins i tot les grans ONGs, eh? Són molt seriosos, perquè és que s'està trasbalsant, tot s'està canviant, ni per bé ni per malament, no ho sabem, però el que era abans, ara
s'està capgirant tot, sí, sí.
O sigui que ja ho sabeu, animeu-se, que jo crec que és interessant per qui s'interessa pels animals i per la natura, és molt interessant. I això una cosa també volia dir, la fem en castellà, per què? Perquè és un missatge que nosaltres volem que es pugui amplificar moltíssim. I també estem molt il·lusionats i recolzats per Llatinoamèrica, perquè allí ho aprecien moltíssim. Tot el que ve de Catalunya i d'Espanya ho aprecien moltíssim. I jo sé de que allí la llavor que nosaltres anem sembrant fructifica. I estem molt satisfets d'això.
Doncs, Manel, felicitats i ens retrobem d'aquí una estoneta.
Gràcies.
Madrid va acollir a finals del maig passat la presentació de l'Aliança del Clima, una plataforma formada per més de 400 organitzacions que lluiten contra el canvi climàtic. L'objectiu és sensibilitzar la societat sobre la importància d'assolir un acord climàtic a la cimera de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que celebrarà enguany a París. La principal demanda del col·lectiu és crear polítiques climàtiques que tinguin com a objectiu reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'Aliança pel Clima també demana una transició urgent cap a un model energètic renovable, eficient, sostenible i just que garanteixi l'accés universal a l'energia. Augmenta el nombre de pollets d'au marina que es desvien de la trajectòria del seu vol al ser enlluernats per les llums de les ciutats i de les carreteres properes a la costa. Així ho ha constatat l'estudi fet a Tenerife pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, a una zona on cada any es recuperen 1.500 pollets de l'ocell Pardela cenicienta. Els joves ocells, com en el cas de la Pardela cenicienta, inicien el seu vol per sobrevolar el mar 3 hores després de la posta de sol. Aquesta franja horària, que coincideix amb els majors nivells de contaminació lluminosa, provoca que els ocells es desorientin i acabin xocant contra edificis i arbres. Tot i que l'estudi considera que aquesta contaminació lluminosa no afecta a les aus adultes, aquest any, durant l'època reproductora, es marcaran amb localitzador GPS alguns ocells adults per saber si eviten volar per zones urbanes o bé si aconsegueixen travessar-les sense desorientar-se. Aquesta setmana s'ha presentat a Barcelona el projecte europeu Life Més Pinassa, amb l'objectiu de millorar la capacitat d'adaptació i la resistència dels boscos de pi negre. A Catalunya hi ha més de 120.000 hectàrees entre boscos purs i mixtos de pi negre, sobretot a la zona del Prepirineu Central i a les Terres de l'Ebre. El programa vol millorar l'hàbitat dels boscos joves d'escassa vitalitat, els boscos adults sense regeneració i de baixa biodiversitat i els boscos explotats o desestructurats. El projecte es portarà a terme en 20.000 hectàrees de 10 zones especials de conservació. Un dels objectius també és reduir el risc d'incendi. Life Més Pinassa és un projecte financiat per la Unió Europea que es va aprovar l'any 2014 i que preveu que duri 5 anys. L'Ajuntament de Calella, al Maresme, ha instal·lat uns nous contenidors a la ciutat per facilitar la recollida d'oli usat de cuina i, d'aquesta manera, la ciutadania que contribueixi al seu reciclatge. L'oli s'haurà de portar als contenidors en ampolles de plàstic ben tancades. El Centre Especial de Treball del Maresme, on hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual, serà l'encarregat de fer la recollida en els punts assignats i portar l'oli recollit a una planta de tractament per transformar-lo en biodièsel. Recordem que l'oli de cuina usat és un residu molt contaminant i que no s'ha de llançar mai a la pica o altres desaigües de les nostres llars per evitar la contaminació de rius i de mars.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Quins avantatges té fer-li un xequeig geriàtric al nostre gos? Es cansa i es queda desorientat. És normal per l'edat?
La gran avantatge del xequeig geriàtric és trobar una patologia abans de que aquesta doni sintomatologies, perquè després comences a fer el tractament i allargaràs la qualitat i la llargada de la vida del teu animal. Molta de nosaltres veu el gos vell cansat, que es desorienta, i ho dones per sentat de què és perquè és vell. No, vigileu, perquè hi ha moltes patologies com la insuficiència renal que fa pujar la urea, un problema hepàtic que fa pujar l'amoni. Poden fer que aquests animals estiguin com desorientats i no és per vell. Es posa tractament adequat, es baixen els nivells tòxics i el gos torna a ser el que era abans. Clar, si diagnostiques una insuficiència renal perquè és un gos vell, clar que no t'ho podrem solucionar, però sí estabilitzar perquè ell visqui molt bé el màxim de temps possible. Si això ho fas amb un xequeig geriàtric, doncs perquè ja consideres que és gran i li faig abans de que el gos tingui qualsevol símptoma, ja només amb un canvi de pinso ho podem aturar. Tenir millor resposta tractant-los així que quan ens venen ja amb aquesta desorientació d'aquest cas que m'has plantejat. Llavors ja vol dir que els nivells són més alts i segurament ens costarà més estabilitzar-lo.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui ens estrenem amb un cantant que va ser molt conegut arreu i que també ens va visitar aquí a Barcelona. Jo el recordo a la Monumental. Després, a la Monumental van prohibir aquests concerts per queixes del veïnatge. I després, sortosament, també va passar el mateix amb els toros. Es tracta del Rod Stewart, nascut a Londres ara fa 70 anys. És un londoner, els de Londres els diuen londoners, que començà cantant pels carrers, després en diferents conjunts, fins que es va independitzar. Escoltem-lo en I am in the mood for love i Smile. L'autor de Smile, i ja l'hem tocat algunes vegades aquí, és el Charlie Chaplin, que el va posar a la seva pel·lícula Temps moderns.
Ah, the stars we're under. Ooh, is it any wonder that I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid, and if there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Oh yeah. Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid, and if there's a cloud above, if it should rain, well, let it. But for tonight, forget it. 'Cause I'm in the mood for love. I'm in the mood for love. Aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find life is still worthwhile if you just smile. Yeah.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Diego Durán. Bon vespre, Diego.
Hola, bon vespre.
Amb el Diego parlarem d'agroecologia o, com potser gent ho coneix, l'agricultura ecològica. El Diego és membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya i responsable d'aquesta àrea dins d'aquesta organització, com en altres ocasions us hem explicat. És una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals i que de l'ADA també és una entitat fundadora. Doncs, Diego, per començar, com podries explicar breument a la gent que ens escolta què és l'agroecologia?
És difícil, sí.
Breument, però intentem sintetitzar-ho.
Per exemple, l'agroecologia, contraposada a l'agricultura ecològica, doncs va més enllà, no? L'agricultura ecològica és només, es cura només dels productes que siguin conreats sense pesticides, ni transgènics, ni res d'això. I l'agroecologia també té en compte els ecosistemes en els quals es conrea i també les persones que els conreen, no? La societat que va entorn d'aquesta agricultura.
Per tant, podríem dir que és un procés o un sistema més natural, o no té per què?
Bueno, és més respectuós amb la natura, perquè, per exemple, en l'agricultura ecològica, pues, anar a un supermercat i comprar unes pomes de Xile, o de Nova Zelanda, o d'on siguin, que poden estar conreades de manera ecològica, però, clar, si han de viatjar milers de quilòmetres per venir aquí, doncs no consideraríem que fos agroecologia.
Per tant, també el que es prioritza és el producte de proximitat, que és un concepte que ara també s'escolta a parlar molt.
Sí, és hi ha diversos temes, no? El no ús de pesticides o d'adobs de químics de síntesi, i també el tema social, no? La proximitat de productors i consumidors que decideixin, poden decidir tant productors com consumidors sobre què es conrea i de quina manera, i després que els treballadors del camp, treballadors i treballadores del camp, doncs tinguin una vida digna, una manera digna de guanyar-se la vida, no? Tot això es contempla en l'agroecologia.
Perquè, a part d'això, també, moltes vegades el que fa molta gent és consumir productes que no són de temporada. La majoria de la gent fa això.
Clar, també té en compte això. Els productes han de ser de temporada i també que estiguin adaptats a l'entorn cultural, no? Si aquí conreem mongetes del ganxet o productes de la poma de Lleida, pues, o peres de Lleida, doncs també, o sigui, són productes tradicionals, no?, d'aquí, i això entra dins bueno, tenen una temporada aquests productes, i llavors és quan s'han de menjar, no?, quan estan disponibles.
Uh-huh. I part de tota aquesta filosofia que ens explicaves, també jo al principi t'he preguntat si era una cosa més natural, perquè també respecta a la gent que treballa, a les plantes, i també respecta també la natura, perquè no s'utilitzen productes químics.
Clar.
I aquí, això, aquesta situació, a quin nivell Catalunya, com ho portem, això? Ho portem bé, malament, o com està, això?
Doncs bastant malament. I més amb el tema de contaminació, també la ramaderia industrial, tota l'agricultura agroindustrial que diem, i la ramaderia industrial també, el que fan és posar molts productes de químics de síntesi, tant per fer pesticides com per fer adobs, i també els pinsos per als animals, no? Tot això és molt, molt intensiu. en energia i en recursos, i llavors el que estem fent és malmetre la terra i malmetre els ecosistemes.
Mm-hmm. Carme.
Hola. Diego.
Hola.
Què tal?
Gràcies. Escolta'm, a més, tractant-se d'ecologistes en acció, doncs som molt afins perquè nosaltres quasi... En fi, som d'ecologistes en acció des de que es va formar aquí. Sí. O sigui que és superbenvingut. Sí. Escolta'm, ara no parlarem del Monsanto perquè ens posaríem, ens posaríem nerviosos. Però, a veure, com està Catalunya amb la tolerància dels transgènics?
Doncs...
Tot aquí es pot transgenitzar tot o què passa?
Clar, aquí hi ha diversos nivells de responsabilitat, no? Al Parlament es va entrar una ILP, una iniciativa legislativa popular, i CiU, PP i PSC ja no van deixar ni que es discutís, no?
Després, què volia aquesta ILP?
Doncs declarar Catalunya lliure de transgènics. Després hi ha a nivell estatal, que a nivell estatal també la normativa permet el conreu de transgènics, i altres països a nivell europeu que els han prohibit.
Com quins?
Com Alemanya, com Àustria...
França?
França em sembla que també, sí. Llavors, ara el problema que hi ha és que la Unió Europea, amb la directiva que té en els darrers dies, és que deixarà conrear... Fins ara només es podia conrear per cultiu humà un transgènic, que és el món 810, és un blat de moro. Sí. Però ara n'ha aprovat, sí.
Perdona, que hem parlat.
Ara n'ha aprovat 17 més, 17 varietats de transgènics més, diversos dels quals són tolerants a herbicides. Llavors, i també la Unió Europea el que ha fet és deixar que els països decideixin si els prohibeixen o no. Llavors, és com donar l'entrada, però que cada país decidís.
Escolta, i sembla que, a més, ara hi ha un gran perill amb això d'aquest tractat Estats Units-Europa, el TTTPI, perquè als Estats Units els transgènics, bueno, campen per su casa per tot arreu.
Sí, a més, no els
etiqueten. I què passarà amb això?
Doncs aquesta darrera directiva ens temem que sigui una prèvia al TTIP.
Forçada.
Sí, és com dir-li, bueno, si al final no s'acaba aprovant el TTIP, perquè hi ha molta gent que està en contra, i estem també en la campanya.
Ja és hora que els oïdors comencin a escoltar això del TTIP.
Sí, sí, també
això portarà molt, molt marro, molta altre... preocupació, especialment a moltes coses que Europa ha anat logrant i uns avanços, que es veu que als Estats Units encara té una legislació de 1800 o no sé què, no? S'estan aturats aquella gent, molt moderns per unes coses però aturats per altres.
Sí, en segons quins camps tenen una legislació molt més laxa, per exemple amb els temes de productes químics. Aquí es proveixen, bueno, hi ha uns 1200 que estan prohibits a Europa que amb el tema dels cosmètics, per exemple, que als Estats Units sí que permeten. I als Estats Units, en el tema alimentació, per exemple, les hormones a la criança d'animals, de vaques, doncs estan permeses, els transgènics no s'etiqueten...
Això es podrà congeniar, vols dir?
Bueno, si es fa a la baixa, com estan fent
durant la porta... Però qui serà la víctima? Estats Units o Europa? Perquè aquí algú té que... Això de l'equilibri a vegades és difícil.
És que, a més que Estats Units a Europa, el que creiem... Jo estic a la campanya, també, contra el TTIP, i el que creiem... El que creiem és que més que una guerra a Europa-Estats Units, és una guerra entre els poderosos, els multinacionals, i els països.
Que són els que remenen les cireres. Lògicament.
Llavors, qui perdrà seran els pobles.
Hola, bona nit i benvingut. Mira, us estava escoltant ara i estava pensant una cosa. Fixeu-vos que ara tenim que definir el que ha estat fins ara una agricultura respectuosa amb la natura, més o menys, fins fa pocs anys. Ara ja se li té que posar una etiqueta, un nom, que és l'agricultura, i que, a més, segons el que he llegit, és una disciplina científica, és a dir, que va molt més enllà. És com si es tingués que justificar el que ha sigut tradicional amb l'ésser humà fins fa poques dècades. Llavors jo crec que, i a més perquè existeix aquesta pressió dels lobbies químics, que intenten fer passar per quasi antinatural el que és normal i natural. O sigui, que estem a la inversa, no? S'ha girat tot com un mitjó. O sigui, que és al revés. El que abans era bo, ara sembla que és dolent, i ara tenim que tots reivindicar que hi hagi una agricultura. Jo el que m'agradaria potser que expliqués una miqueta la importància que té que com a consumidors sapiguem escollir i, per exemple, el que deies, unes pomes que venen de Xile, no? O unes pomes acharolades, que totes són iguals. Quan l'agricultura extensiva, doncs t'hi trobes unes pometes que estan picadetes pels ocellets, que és molt bon símptoma, no? Doncs jo crec que ens tenim que reeducar amb això, perquè mengem per la vista, i una de les coses de menjar per la vista és mirar a l'aspecte, no al contingut, ni a l'origen, ni el que pot perjudicar. Explica'ns una miqueta aquest tema i lo important que és com a consumidors que pensem en això. I sobretot la importància que té per l'agricultor que viu només d'això i que si no té que emigrar del camp o acollir-se als transgènics per obligació, per exemple.
Sí, un punt bàsic aquí és l'educació, no?
Sí.
Hem perdut molta cultura del menjar en el moment en què tenim aliments que estan durant, estan fora de temporada, llavors, i també de cuinar, no? De l'importància de la cuina, de que la gent no té temps per cuinar a casa. És tot un seguit de coses que la societat moderna amb les presses i tot això s'ha anat perdent, no? Llavors sí que hi ha d'haver una reeducació en donar-li la importància que té amb els aliments, també, i també fins i tot amb el tema de quin valor li donem, no? Fins, ara la quantitat de recursos que una família de classe mitjana dedica a l'alimentació és molt, molt petit en comparació amb quan era abans, no?
Sí, és veritat, això? Que ara se gasten menys diners en l'alimentació?
Ara amb qualsevol
cosa. Però amb restaurants, no? És curiós.
Clar, el tema està amb la part de pressupost que dediques, no sé, al cotxe o a pagar la hipoteca, sí. a comprar la tele de 50 polsades o tot això, és molt més que la... I llavors això no et fa res gastar-ho, no? Gastar-te 1.000 euros en una tele de plasma, però en canvi sí que regatejaràs que les pomes siguin 10 cèntims més barates aquí i aquestes són ecològiques.
No? Clar. Sense saber el que hi ha al darrere, vols dir.
Clar, no, i també sense valorar realment que vale, la tele, pues, jo no en tinc, però si algú el vol tenir, pues, vale, que pagui el que vulgui. Però no li dona importància a que un producte hagi estat fet cuidant la natura, cuidant les persones que l'han fet, i que és un producte que alimenta realment, no és una cosa industrial que ha estat feta amb productes químics, forçant la natura, no? Llavors, és una reeducació que s'ha de tenir.
El producte de proximitat. Clar, és molt important, també. Però, clar, el producte de proximitat també pot ser manipulat o tractat químicament.
Clar, producte de proximitat, de temporada i ecològic.
Separar el gra de la palla a vegades és molt difícil,
sí,
també.
Com deies tu abans, del tema que sembla que ho fem malament, s'havia fet malament fins ara, es dona la paradoxa, no?, de la que quan la gent fa bé les coses ha de pagar per tenir, sí, un segell perquè digui que ho estan fent bé. O sigui, sí. En comptes de que qui fa malament, que li posa químics, li posa verí, pagui perquè està fent mal a la gent quan s'ho mengen, sí, aquests productes, doncs no.
Per exemple, EQC és molt més estricta per l'agricultura ecològica, que té que passar per uns filtres i complir, clar, amb uns cànons i està certificat. En quina mesura, perquè ho entenguin també, quins són els controls i els filtres que passa, per exemple, un producte d'agricultura ecològica?
Ara mateix no et sabria dir tota la cadena, però sí que hi ha una entitat de certificació,
no?,
que fa amb els camps i fa anàlisi.
Escolta, em consta que fan inspeccions.
Sí, sí.
No és broma, això, eh?
No, van als camps, fan anàlisi dels productes, fan mostrejos, fan seguiment de les pràctiques que s'han fet, i això és un per obtenir el segell, sí que s'ha de, a part de posar diners, s'ha de passar aquest control. No?
Beneficis per la salut, Diego? També, perquè estem, clar, dins de la disciplina d'agricultura, que mira també per la salut de les persones, pel medi ambient, pels animals i per la salut de les persones.
No? En el moment en què un producte ecològic no té tots aquests productes químics afegits, doncs és, com a mínim ja t'estàs estalviant això. Però a més hi ha estudis que diuen que porten els productes ecològics, com s'han creat, s'han diguem que la natura ha fet el seu camí, tenen tots els... I si són de proximitat, clar. El producte ha madurat a l'època que toca, a la temporada que toca, i llavors té totes les seves propietats. Amb una poma que ve de Xile, vés a saber quan l'han agafat, vés a saber com... Pobles xilens, sembla que...
No, sí, estiguem dient, no, però clar, ha de fer molts quilòmetres, clar, clar, no la poden agafar de l'arbre i portar-la al mercat, perquè clar, ha de viatjar molts quilòmetres. Clar.
Escolta, Diego, jo que, clar, que tinc bastants anys, recordo de que als mercats hi havia el centre estructurat del mercat, però als voltants hi havia els pagesos que portaven el seu producte fresc del mateix dia que l'han tret, l'endemà ja estava, Doncs sí. Això ha desaparegut. Sembla que això no està autoritzat.
Sí. Això és una part de la cultura que també hem de recuperar. Això d'anar al mercat i de que la gent... Bueno, el mercat també servia per fer barri, no? Ara no és anar al súper, com a molt, a saludar la caixera, dir-li hola, què tal, i ja està. O sigui, també és una manera diferent de fer, no? I ara a Barcelona s'estan fent hi ha un parell d'iniciatives de mercats de pagès, a Ciutat Vella i a l'esquerra de l'Eixample, que a l'esquerra de l'Eixample és el segon dissabte de cada mes, i a Ciutat Vella el tercer dissabte.
En quin lloc ho fan, això?
El de l'esquerra de l'Eixample és a les Germanetes, que està al carrer, no ho sabria dir, però a l'espai Germanetes, allà al costat.
Sí, em sembla que sí, però per Consell de Cent o no és
sí.
Que sí?
Sí, sembla que sí. I el de Ciutat Vella és a la plaça Sant Agustí Vell, el tercer dissabte de cada mes. I bueno, són mercats que... I al Baix Llobregat també s'estan recuperant els mercats de...
A Palma de Mallorca també passa això, jo ho recordo, i he comprat coses. Sí.
Això, a veure, ens entenc que ens hem tornat còmodes, que ens agrada anar a qualsevol botiga i trobar sempre tot tipus de producte. Potser hauríem de canviar una mica xip i acostumar-nos a comprar també els productes de temporada.
Clar.
Que sí, seria una miqueta bueno, això.
I més que això també és que cada dia hi hagin més, o sigui, creixi l'oferta del producte ecològic i el producte de proximitat.
L'oferta i la demanda, perquè sense demanda no hi ha...
Nosaltres hem observat, in situ, no, que en altres països s'ha incrementat moltíssim. De fet, Espanya està exportant molt producte ecològic cap a fora. És curiós perquè no consumim aquí, sinó que exportem. Però també... Com a nota positiva, també podem dir que amb les grans superfícies, inclús, alguns productes tímidament comencen a entrar.
Sí, ja es veu l'etiqueta ecològica.
Ja comença a haver un petit espai on se'n deixen. Però comparat, per exemple, amb el sud de França, que el tenim aquí mateix, a Perpinyà, cada dia és molt més la superfície que es dona amb els productes ecològics en general. Fruites, verdures, productes, envasats, tot. Sí. És a dir... Tu creus que, per exemple, si aquí no es consumeix més i estem exportant, que a més Espanya i Catalunya té el clima ideal per produir això, és per una manca, potser, d'informació o de cultura o d'educació per part de l'administració, les respectives administracions, i ja està, podríem dir, de les escoles?
Clar, aquí són molts factors, no? Aquí es conrea tant en ecològic i s'exporta perquè hi ha una demanda, sobretot a Alemanya...
Perquè hi ha més conscienciació, vol dir que estan ja més informats.
Sí.
De principi ja estan més
informats. Llavors és el que dèiem abans, no? S'ha de començar per l'educació, que la gent demandi aquests productes, llavors més gent es podrà dedicar a treballar la terra amb aquests mètodes, que també cal recordar que a Catalunya, per exemple, menys del 2% de la població es dedica a la pagesia, o sigui que és una espècie
d'extinció. És important, veritat, donar-li recolzament, potenciar-ho.
I potenciar la recuperació de joves al camp i de tenir pobles i viles vius que visquin de l'agricultura, i agricultura ecològica, que és més intensiva en mà d'obra, però llavors, clar, això són qüestions de polítiques, també, no? O sigui, la gent ha de demanar els productes, els pagesos els han de produir, i tot això no es farà sol o s'anirà fent sol a poc a poc, però si es vol donar un impuls gran ja ha d'haver-hi polítiques...
Però també és cert que els que a vegades estem molt interessats en comprar, i jo m'hi conto, i el Manel també ens hi podem comptar, en comprar això, que a més és més car perquè no n'hi ha, no ho trobem a l'abast.
Clar, també hi ha hagut un defecte una mica de...
Jo crec que això passa més a les grans ciutats, no? Bueno, jo parlo, per exemple, jo visc en un poble, clar, per mi és més accessible...
En quin poble estàs, tu?
Sant Sadurní d'Anoia.
Escolta, ja el cava...
És producte de proximitat.
Clar, tinc producte de proximitat.
Ecològic.
Sí, és ecològic. I llavors, clar, jo, per exemple, crec que tinc més accés a això, no? Perquè potser estic més a prop de, del lloc on es produeix. En canvi, clar, potser el que falta més són com mecanismes de que perquè arribi a les grans ciutats.
Arantxa, a Sant Saturní sí. Ja es fan el cava ecològic?
Sí, i tant, sí. I tant, i tant, i tant, i tant. Sí. El pioner va ser... Bueno, no, no faré publicitat ara, però... Però el pioner
de...
No, no, però el pioner de caves i vins ecològics va ser el Penedès. Sí que sí. Tenim aquest
no, i de fet és veritat que els agricultors s'estan enrolant, sobretot generacions joves d'agricultors, s'estan sí, sí, enrolant cada dia més amb l'agricultura ecològica, que és important. I la ramaderia ecològica, també, no també oblidem, també és molt important.
Jo, abans que marxés el Diego, m'agradaria preguntar-li que hem parlat de productes ecològics, però ara mateix segur que ens escolta. Vol la pròxima vegada que vagi a comprar saber si allò que està comprant és ecològic o no, com ho ha de fer? Ha de preguntar directament. La llei diu que, hi ha, que quan hi ha una parada de fruita hi ha d'haver el cartellet on te prové això. Com ho podem saber?
Sí, els productes ecològics estan marcats amb els que estan certificats, perquè ja que no, però els que venen a les botigues normals tenen una etiqueta de certificació, que el certificat europeu és com una bandera verda amb les estrelles de la Unió Europea, però que fan una fulla, un dibuix d'una fulla.
Escolta, i els transgènics també ho posa l'etiqueta?
Ho hauria de posar.
Ah, i no sempre ho posa.
Aquí és dissimula més,
Quan tenen més del 0,9% amb un ingredient de transgènic, hauria de sortir com a transgènic. Però, clar,
no es posa això.
O molt petit.
Sí.
Perquè faci així.
Creiem que tampoc es fan els controls suficients, però bueno, això seria una qüestió de...
En qualsevol cas, Diego, jo crec que és important recalcar que consumir productes ecològics és consumir una mica més de salut, oi?
Sí, sí, i tant.
I salut per la terra.
Salut per la terra i
per tots. Altres,
sí. Doncs, Diego, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Merci.
Moltes gràcies.
Gràcies, Diego.
Adéu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Rod Stewart. Hi ha dues coses que el caracteritza, a part de que és molt bon cantant. La seva veu rasposa i el seu pentinat encrespat, amb baixant tipus palmera. És superconegut arreu del món, encara que ara ja se'l comença a oblidar. Crec que el seu gran èxit va ser com un comiat. De l'any 2003 al 2005 va presentar 4 CDs on es pot dir que va interpretar totes les balades més famoses que han existit. Quelcom que després fou imitat per altres cantants. Escolteu-lo amb Our Love is Here to Stay, és del George Gershwin, els lírics, les lletres, és de la seva germana, de la Ida Gershwin, i I Only Have Eyes for You, que canta en duet amb la Anna Belén, en anglès. Fins a la propera, si Déu vol. Very clear. Our love is here to stay. But ever and a day, the radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time they go. But oh my dear, love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But thank you.
things that we know may just be passing fancies, and in time may go. Ooh, my dear, our love is here to stay. Stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I of people go by, but they all disappear from view, and I only have eyes for you.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. A molts de nosaltres no ens agrada la caça, que sembla una activitat que al segle XXI ja no té gaire sentit, però a part d'això, la caça realment afecta les poblacions d'ocells? Hi ha espècies que s'hagin extingit per culpa de la caça?
Com sempre, doncs, no hi ha una resposta única a aquestes coses, i podríem dir que sí i no. És a dir, hi ha caça que no té un impacte excessivament negatiu, és sobretot aquella que és a les espècies que legalment es poden caçar, com perdius, com tudons, etc. Són espècies preses que tenen molta productivitat i que són capaces de tindre llocades enormes, de desenes de pollets. Llavors, aquestes espècies suporten molt bé la pressió cinegètica, tant humana com animal. Però, en canvi, la caça il·legal d'espècies protegides és un autèntic desastre. És un autèntic desastre, per exemple, que es mati un rapinyaire, sigui o bé amb trets o sigui amb verí. Algunes espècies, penseu que si algú mata un àguila cuabarrada, doncs està carregant gairebé un 1% de la població de Catalunya. Són espècies que produeixen menys d'un poll a l'any de promig, a diferència d'una perdiu que en produirà 10, 15 o així. Aquests ocells només un 0,75 polls de promig a l'any, llavors triguen moltíssim a recuperar-se les seves poblacions. Per tal, aquí s'ha de ser molt dur, i sí, hi ha hagut espècies que s'han extingit per culpa de la caça.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Sabies que orangutan significa home de la selva? Els orangutans són naturals d'Àsia i formen part juntament amb els goril·les, els ximpanzés i els bonobos de les quatre espècies dels grans simis que habiten el nostre planeta. Són els més arborícoles i millor adaptats per viure sobre els arbres. La seva flexibilitat i els seus llargs braços els fan ser uns grans escaladors. També són molt intel·ligents i desenvolupen moltes habilitats. Fabriquen i utilitzen diferents estris i, per poder beure, recullen l'aigua de la pluja amb les fulles dels arbres. Improvisen paraigües rudimentaris que sostenen sobre els seus caps per guarir-se de la pluja i cada dia es construeixen un nou llit. La taxa de reproducció dels orangutans és molt minsa. Es limita a 2 o 3 cops durant la seva vida, amb intervals de 8 anys. Després de 9 mesos de gestació, les mares pareixen una sola cria que dependrà d'ella durant els primers 7 anys fins a arribar a la seva maduresa. La seva principal font d'aliment són els fruits dels arbres. Són nòmades i solitaris i recorren grans distàncies per la recerca d'aliment i de la parella. Antigament, les poblacions d'orangutans s'estenien per gran part d'Àsia, Índia i també part de la Xina, però en l'actualitat són una de les espècies més amenaçades, amb només una petita població d'uns 27.000 individus distribuïts entre Sumatra i Borneo. El creixement de la població humana, la indústria de la fusta, la seva caça, la fragmentació i la destrucció dels boscos ubica aquests grans simis en un estat crític de desaparició malgrat els esforços dels últims anys per protegir-los. Hem de ser capaços d'evitar la definitiva extinció de les darreres poblacions dels anomenats formidables homes de la selva.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb els seus adopcions finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.